a chanté les parisiennes, leur petit nez et leur chapeau. On a chanté les madrilènes qui vont aux arènes pour le torero.
Alors, monsieur Alanya, bonjour et merci beaucoup de partager.
Gràcies per compartir amb nosaltres un moment del seu temps. Després de 15 anys de carrera, quina valoració fa de la seva trajectòria com a tenor?
Com a tenor, més de 15 anys, una mica més de 20 anys ara mateix. Avui, si he de fer la retrospectiva de la meva carrera, en diria que he tingut moltíssima sort perquè des del principi he pogut triar els papers que volia cantar. Els teatres on volia cantar, sempre amb molt bon nivell, amb els millors cantants, els millors directors escènics. Per tant, puc dir que sóc una persona molt afortunada en la meva carrera i avui, per exemple, estic molt content de tenir la possibilitat d'expressar passar-me a través del crossover, perquè després de 20 anys puc dir que no em queden moltes coses noves per provar a l'òpera, tot i que l'òpera continua sent la meva gran passió. L'òpera circula per les meves venes, però també és cert que m'atrau aquest gènere musical que em recorda el principi de la meva carrera, perquè ja saps que vaig començar als cabarets amb música popular. Per tant, és com tornar al sud, com picar l'ullet a la meva carrera i fer un homenatge a aquest home que m'ha transmès la flama de la passió de la veu de tenor, el tenor Luis Mariano. I és per això que també he volgut retre homenatge a aquest gran home. Aquesta és la retrospectiva que puc fer. De fet, és una mica difícil per mi de fer una retrospectiva de la meva carrera. Jo no hi penso gaire en tot això. Normalment penso en la feina, que de fet és una feina passional més que lucrativa.
Oui, alors il y a des chanteurs d'opéra.
Hi ha cantants que han estat estrelles de l'òpera i que han començat gràcies a figures com Mario Lanza. En el seu cas va ser Luis Mariano.
D'estar com Mario Lanza. Votre cas, c'est avec Luis Mariano.
C'est les deux. C'est Luis Mariano et Mario Lanza.
De fet, són Luis Mariano i Mario Lanza, perquè la meva família, per banda de pare, cantava música popular i per banda de mare, tots cantaven òpera. I jo estava una mica entre aquests dos mons. Quan tenia 10 o 15 anys, l'òpera era inaccessible per a mi, perquè ja se sap que l'òpera s'ha de treballar. L'òpera requereix un desenvolupament físic de l'instrument i no pots començar amb l'òpera de molt jove, cal maduresa.
De l'instrument. Et donc on peut pas tout de suite aller vers l'opéra très jeune, donc il faut attendre une sorte de maturité. Mais voilà, c'est vrai que Luis Mariano, par exemple, j'avais 10 ans quand j'ai vu la première fois le film.
Però, per exemple, jo tenia 10 anys quan vaig veure per primer cop la pel·lícula La Belle de Cadiz amb Luis Mariano. I és cert que de cop hi havia un heroi, un tal Don Diego de la Vega, cantant amb una veu de tenor. I tot just després, crec que només uns mesos més tard, vaig veure la pel·lícula de Mario Lanza, El Gran Caruso. I allà vaig tenir el xoc de la meva vida. Em vaig dir, aquest home és sobrehumà. Com pot cantar així? Perquè a la meva família hi havia molts tenors, tenors amateurs, que cantaven la seva música acompanyats de guitarra, i de cop i volta vaig sentir un tenor de Hollywood, amb un so increïble, amb uns decorats, una història, un heroi. I me'n recordo que durant anys vaig somiar amb aquelles imatges. En aquella època encara no hi havia DVD ni vídeos, o sigui que no hi havia moltes possibilitats de reveure aquelles imatges. Però la meva mare ho havia enregistrat de la ràdio, i quan jo estava a casa em posava aquella gravació i començava a cantar Mario Lanza o Luis Mariano totes les cançons.
Luis Mariano, totes les chansons.
Demi français, demi italien, il paraît avoir...
Mig francès i mig italià. Vostè s'identifica amb Luis Mariano, que era mig francès i mig espanyol. Quina era la idea d'aquest disc?
Que vous venez de présenter sur Mariano.
Je vous ai dit, donc, j'ai voulu rendre un hommage à cet homme qui avait un petit peu...
Volia retre un homenatge a aquest home que va fer néixer en mi aquesta passió, i també a la meva àvia, que va morir ara fa uns mesos, i li encantava Luis Mariano, i durant molts anys em preguntava, per què no cantes cançons d'en Luis Mariano? I mira, és en part homenatge a Luis Mariano, homenatge a la meva infantesa, però també un regal per a la meva àvia.
Pour ma grand-mère.
Ouais.
Voilà, donc j'ai fait les chansons et aujourd'hui je suis très content parce que
he fet les cançons i ara estic molt content perquè durant molts anys hi pensava en aquest disc. He de dir que l'he treballat durant anys, però era força difícil perquè no volia fer una paròdia de Luis Mariano imitant l'accent o la seva manera de cantar, o sigui que era força difícil. Ja sabeu que per un cantant el repertori de Luis Mariano és força difícil de cantar perquè són notes agudes de tenor d'òpera, però el registre mig és de cantant popular. Unir les dues veus és força complicat.
Donc de faire un petit peu la jonction entre les deux voix, c'est assez périlleux.
Alors on va rentrer au domaine de l'opéra, votre répertoire...
Passem al terreny de l'òpera. El seu repertori és molt extens, fins i tot en un mateix període de temps, del líric a l'espinto. Amb quin repertori i quins personatges se sent més còmode?
Vous savez, pour moi, je n'ai pas de... Comment dire... J'essaie de ne pas mettre d'étiquettes sur la voix de tenor.
Miro de no posar etiquetes a la veu de tenor perquè és evident que si comencem a dir mira, és un espinto, un dramàtic, un líric, avui dia ja anem massa lluny. Ara tenim tenors mozartians, tenors puccinians. Arribarà el dia que tindrem tenors per a la furtiva lágrima. És massa.
Un jour, il va se passer que on aura le tenor pour la furtiva lágrima, le tenor pour la Kegelida Manina. C'est un petit peu trop. Je pense que quand on a une voix de tenor, on peut...
Crec que quan tens una veu de tenor pots cantar-ho tot amb la veu i el color de cadascú i cal mirar d'expressar el màxim de sentiments amb el color propi de la teva veu. Jo, quan canto el paper de Radamés, el Don José o el Canio, de Pagliacci, els canto amb veu lírica, que és la meva base. Una veu més aviat lleugera i miro de no donar-li molt d'accent verdià. Vull dir que si en algun moment cal donar un accent més incisiu, quan cantes Verdi cal un color més penetrant, un esclat a la veu, però sense anar mai massa lluny, mai forçar la veu. Jo sempre miro de tenir una bona base de bel canto, fins i tot en el repertori verdià o dramàtic.
D'éclat dans la voix, mais jamais en allant trop loin dans le forçage vocal. Moi, j'essaie toujours de garder quand même une base bel cantiste, même dans le repertoire veriste ou dramatique.
Ça, c'est très intéressant parce que...
Això és molt interessant. Així no es perd mai la personalitat de cadascú.
La personalité de chacun.
Oui, oui, tout à fait. Et je pense qu'en réalité, vous savez, tous ces rôles qui...
De fet, jo crec que tots aquests papers que anomenem dramàtics, com l'Otelo, són pesants, però no hem d'oblidar que són herois joves. En realitat són molt joves, encara que l'Otelo sigui més gran que la Desdèmona. Otelo té 40 anys, o sigui que són homes amb la força de l'edat. Si Verdi hagués volgut una veu fosca per l'Otelo, per exemple, crec que hauria triat un baríton. Crec que en realitat, si es tria el color del tenor per a un protagonista jove, és perquè es vol donar aquesta claredat.
Je pense qu'il aurait choisi un baríton. Moi, je pense qu'en réalité, si on choisit la couleur de ténor pour un jeune premier, c'est parce qu'on veut cette sorte de clarté. Alors, il faut aussi colorer la voix, c'est-à-dire de temps en temps donner...
També cal donar color a la veu, de tant en tant donar un accent, i Verdi ho escriu. Quan escriu accents a la partitura, ho fa perquè en aquell moment vol que la veu sigui més fosca, però no sempre. Cal que la veu sigui romàntica, però també, en alguns moments, gairebé poesia, lleugeresa. No hem d'oblidar que si l'Otelo té aquella gelosia és perquè és jove i un home madur. Si té aquella innocència d'anar a parar a l'habitació de Iago tan fàcilment és perquè és jove, i passa el mateix en molts personatges.
Pour des tas de rôles, même quand je chante Canio, moi je ne fais jamais un homme...
Fins i tot quan canto Canio, no el faig mai com un home vell, no el faig un home perillós, d'una gelosia excessiva, perillós perquè té un complexe amb el rol de Pagliaccio, perquè Pagliaccio és de fet una connotació negativa en teatre, és gairebé el bufó del rei. Hi ha un moment en què es passa a la ficció i la realitat, i en què diu prou i la comèdia è finita.
C'est presque le bouffon du roi. Et donc il y a cette connotation et tout l'opéra il n'arrête pas d'expliquer son nom Pagliaccio, si dans la vérité ou non, le nom Pagliaccio non son. C'est toujours comme ça, il y a toujours une sorte de démarche par rapport à la fiction et à la réalité. Et à la fin, justement, il dit voilà, j'arrête de jouer la comédie est finita.
Villazón,
Vargas, Álvarez, Cura, Flores, Hebner i, esclar, l'Anya són noms...
N'hi ha d'altres.
Sí, esclar. Són noms de tenor que asseguren una tradició i que pertanyen més o menys a la mateixa generació. Es parla de crisi de tenors. Creu que ha existit i, si ha estat així, s'ha acabat amb els noms que he dit?
Je crois qu'aujourd'hui on a beaucoup de chance avec les tenors d'aujourd'hui.
Avui tenim molta sort amb els tenors perquè tots tenen molt bon nivell, veus molt boniques i crec que avui, al contrari, de tenors n'hi ha força. Crec que la crisi se centra avui dia més aviat en la veu de baix, mezzo o baríton. Hi ha una crisi en aquestes veus i fins i tot de sopranos líriques, és molt difícil trobar una soprano quan fem un càsting d'alt nivell, fins i tot per trobar una Mimi de la Bohème és difícil. Avui dia hi ha Angela Gheorghiu i altres noms per l'estil, però és molt difícil actualment trobar sopranos líriques. Per altra banda, hi ha tenors que vostè acaba de citar, n'hi ha molts.
Par contre, les tenors, vous venez de les citer, vous voyez? Il y en a quand même beaucoup.
Crec que un dels seus últims papers debutats ha estat el de Cyrano de Bergerac, de l'òpera d'Alfano. Quina ha estat la seva relació amb el personatge i amb l'òpera, i com ha viscut aquesta experiència?
Cyrano és un personatge que m'ha perseguit durant tota la meva joventut, perquè vostè ja sap que tots tenim els nostres complexes amagats, i de fet aquesta és la història de Cyrano. Evidentment, m'ha fet una mica de caricatura amb el nas. Cyrano creu que és aparatós i que no agrada a ningú, i aquest és el seu complexe. I he de dir que quan preparava el paper de Cyrano, vaig fer una cacera dels fantasmes que corrien dins meu, i això m'ha anat la mar de bé, perquè Cyrano el que té d'increïble és que té el seu orgull i que, com se sent tan lleig, decideix ser admirable en tota la resta, i això és increïble. És un personatge molt atractiu perquè reuneix en ell mateix tots els personatges de la literatura.
En même temps, il rassemble en lui tous les personnages de la littérature. On trouve Don Quixote
i podem trobar el Don Quixot, i trobem tots els herois shakespearians, tots els romàntics, tothom s'hi pot veure reflectit al Cyrano. És el personatge més complet del teatre, i he de dir que la música d'Alfano respecta francament bé la prosòdia i rarament he experimentat un plaer tan intens interpretant-lo. Cyrano és un personatge que m'ha omplert, i quan veig el DVD me'l miro amb molt de goig i emoció, perquè no tinc gens la impressió de ser jo mateix. Em sembla com si mirés algú altre.
Je n'ai pas l'impression d'être moi-même. J'ai vraiment l'impression de voir un acteur et de voir quelqu'un d'autre. Et donc j'éprouve un plaisir assez intense à visionner ce DVD.
Mm-hmm. Alors c'est une opéra.
Une opéra d'un auto italien sur un personnage français.
À propos. De...
Mais vous savez qu'Alfano était aussi.
Però saps que Alfano era meitat francès perquè la seva mare era francesa.
Sí. Creu que l'òpera francesa està ben tractada a França i més en concret a París?
Ah bah oui, beaucoup mieux que au début de ma carrière.
Sí, molt millor ara que al principi de la meva carrera. Quan vaig començar volia cantar papers en francès i els directors de teatre em deien no pots cantar en francès perquè tens una veu italiana que s'adapta millor al gènere italià. I jo els deia que volia cantar en francès, que estava segur que podia portar alguna cosa amb la meva dicció, un vessant més modern en la dicció francesa, una mica menys refinat potser, però amb més so, més caliu llatí.
Un peu moins raffiné peut-être, oui. Mais avec plus de sang et plus de chaleur latine. Oui. Voilà, donc aujourd'hui je crois que le répertoire français est très très bien défendu.
Actualment crec que el repertori francès està ben defensat, tots els cantants que has citat canten en francès, el repertori és present en tots els teatres arreu del món i n'estic molt content. De fet, actualment la manera com canto ha creat escola. Sé que al Conservatori de París canten el francès a l'estil Roberto Alagna i això em fa molta il·lusió. Pensa que jo sóc fill de la immigració i que per mi és un gran honor ser el representant de l'escola francesa. És el mateix quan cantava l'any passat, el 14 de juliol, durant la Festa Nacional Francesa, que vaig cantar davant el president de la República i tots els polítics de la plaça de la Concòrdia de París. Va ser molt emocionant quan la gent em cridava, emocionat fins les llàgrimes quan cantava l'himne francès, jo que sóc fruit de la immigració. És una mena d'homenatge a la integració dels sicilians de primera generació nascuts a França.
De tous ces Siciliens de première génération nés en France.
e lascia stare i santi.
Ui, un star de l'opera e si me permet...
Vostè és una estrella de l'òpera i, si m'ho permet, també del cinema. L'hem vist a Tosca i en la versió reduïda de Romeu i Julieta. Quina ha estat la seva relació amb el cinema? S'hi ha sentit còmode?
Cinema, vous y avez senti à l'aise.
Oui, oui, oui. Je dois dire que, au départ, vous savez, moi, je suis quelqu'un de très autocritique.
Sí, sí, de fet, jo sóc una persona molt autocrítica. Quan rebo un disc, el meu primer instint és destruir-lo i em passa el mateix amb el cinema. Pensava que veure'm a la gran pantalla seria una catàstrofe i, de fet, no. Em vaig sentir com un peix a l'aigua i molt còmode i a gust amb les càmeres i amb l'equip. He de dir que va ser una experiència positiva perquè de cop se'm va encendre una llumeta. Hem de gravar l'òpera en directe i d'una altra manera. I és per això que vaig crear la meva pròpia productora i he fet aquest DVD com el Cyrano, Pagliacci... I ara el Werther, que sortirà per Nadal, em sembla. I, de fet, s'aproximen molt al cinema. Si mireu el DVD del Cyrano, per exemple, hi ha moments en què t'oblides que ets al teatre. Hi ha un muntatge i jocs de càmera que s'apropen moltíssim al que he fet al cinema.
Si vous regardez el DVD de Cyrano, per exemple, hi ha des moments on oublie complètement qu'on est au théâtre. Il y a une sorte de montage et de jeu de caméra qui ressemble vraiment à ce que j'ai fait au cinéma.
Vostè va debutar al Liceu la temporada 91-92, en què va cantar La Traviata i La Bohème. Després de 14 anys, sembla que tornarà al Teatre de Barcelona.
Vous rentrerez au Théâtre de Barcelone.
Oui, je vais revenir au Théâtre de Barcelone avec, je crois, Aïda et puis...
Sí, torno al Liceu amb Aïda, Il Trovatore i Carmen, així que ja tenim diversos projectes i estic molt content. M'encanta Espanya, és un país que sempre m'ha fascinat. M'hi sento molt bé aquí, potser perquè també sóc italià i, clar, estem molt a la vora. La cultura s'assembla molt, la mentalitat de la gent és molt comunicativa. Hi ha un caliu llatí que m'agrada molt i m'agrada molt la reacció del públic, que pot ser exuberant i completament passional, i això m'agrada. És un públic que pot arribar a ser molt difícil, però s'ha d'acceptar perquè ja saps que el públic sempre té raó, i si en una funció el públic no respon, és perquè ha passat alguna cosa.
Vous savez que le public a toujours raison, et si un soir le public vous conteste, c'est parce que il s'est passé quelque chose. En même temps, il faut pas oublier que nous sommes des êtres humains, et que on peut...
Tampoc hem d'oblidar que som éssers humans i que no podem estar sempre en la millor forma, i aquesta és la bellesa de l'òpera, que no es poden fer trucs, vull dir que no hi ha playback, no hi ha amplificació, si no estàs en plena forma te n'has de sortir, però el públic coneix aquestes dificultats i això és el que fa l'òpera tan excitant.
Segur que el públic sempre té raó?
Oui, 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 oui. Pour moi, le public a toujours raison.
Sí, sí, per mi el públic sempre té raó, perquè el públic rep una emoció. El públic no espera res més de nosaltres que l'emoció natural. No ve a demanar-nos que siguem d'una manera o d'una altra. El públic ve al teatre per somiar, per rebre una vibració. I si no la rep, és normal que ho demani, perquè està allà per divertir-se i oblidar la seva vida diària. No tenen per què fer-se càrrec de si hem dormit malament, si tenim problemes amb els impostos o aquestes coses.
Le public est là pour se divertir, pour oublier tout ce qui se passe dans la vie actuelle. Et le public ne doit pas savoir que si vous avez mal dormi ou si vous avez des problèmes avec, je sais pas, avec les impôts, oui, ou oui. Je sais pas, ou des choses comme ça. Vous comprenez, quand c'est le théâtre, et c'est ça qui me plaît dans le rôle de Pagliaccio.
Això és el teatre, i això és el que m'agrada del paper de Pagliaccio. En un moment, quan canto el recitare, és això la vida de l'artista, que malgrat que puguis tenir problemes a la teva vida privada, cal entregar-se al públic, perquè ells han pagat, han vingut a rebre, i és un honor que et vinguin a escoltar. Sempre s'ha de respectar el públic.
E qual guerriero io fossi, se il mio sogno si avverasse. Un esercito di prodi da me guidato, e la vittoria, e il plauso di ben fidoso. Per te ho pugnato, per te avevo.
Un des rôles que vous chanterez à Barcelone,
un dels papers que cantarà a Barcelona serà el de Radamés, que d'aquí a pocs dies cantarà a l'Escala.
Sí, inauguraré la temporada de l'Escala. Fa 10 anys que no hi canto, així que serà el meu retorn a l'Escala. Estic molt emocionat de tornar-hi i ja saps la dificultat del paper de Radamés. Procuro aportar el meu vessant més líric al paper, que és un rol dramàtic, i el que miro de fer és un heroi amb un costat positiu. Cal tenir en compte que Radamés té un costat ambiciós, vol esdevenir el cap, però no pel poder en si mateix, sinó per una bona causa en realitat, per conquistar la seva estimada Aïda, per poder demanar la mà d'Aïda.
Une belle cause en réalité, c'est pas pour le pouvoir, c'est pour faire la conquête de sa bien-aimée, d'Aïda. C'est pour pouvoir demander la main d'Aïda. Et donc c'est un sentiment noble et il faut pas oublier aussi.
Així que és un sentiment noble en el moment on es descobreix la seva traïció, que de fet no és una verdadera traïció, Radamés prefereix la mort a dir que no ha estat ell. Així que és un personatge molt noble, amb un vessant poètic, i és per això que m'agrada interpretar-lo amb una veu més aviat lírica.
Dues últimes preguntes. Fa 4 anys vam entrevistar una persona que vostè coneix molt bé, Àngela Giorgio.
Sí, la conec molt bé.
Va venir a Barcelona per un concert al Liceu, va estar molt simpàtica i venia després d'un accidentat assaig al Teatre Real de Madrid.
No va ser realment un accident, perquè de fet ella no estava d'acord amb el punt de vista del director escènic i l'Àngela estava en el seu dret perquè ella és romanesa i allà hi ha una cultura del cant diferent de la nostra, perquè Romania va estar aïllada durant molts anys a causa del comunisme i l'Àngela encara té ganes de somiar dalt de l'escenari, encara té uns gustos com d'un altre època, té ganes de fer una violeta romàntica en un decorat que expliqui una història. I allà no va trobar l'ambientació que s'esperava i va preferir abandonar la producció que fer un personatge que no la convencia al 100%.
Un personatge que no li convient pas a 100%.
Alors, quels sont pour vous?
En tot cas, per vostè, quins són els límits del director d'escena de cara a les exigències del cant? És a dir, prima la música i poi le parole, o prima le parole i dopo la música?
Una vraie collaboration. C'est-à-dire que aujourd'hui...
Cal col·laboració. Actualment el problema és que hi ha dos mons diferenciats. Hi ha el món dels cantants, de la música, i el món dels directors escènics. En realitat és teatre. En una obra ho podem fer tot, des del moment que fem una cosa que farà goig de mirar i d'escoltar. Cal buscar sempre la bellesa, l'estètica. Cal que quan puja el taló, de cop se senti un exclamació. Primer el plaer dels ulls i de l'esperit i tot seguit el plaer de l'oïda i de tota la resta.
Voilà, le plaisir de l'œil et ensuite le plaisir de l'âme, des oreilles et tout le reste. Le problème aujourd'hui c'est que souvent les metteurs en scène.
El problema és que sovint els directors escènics tenen un talent limitat i de vegades en lloc d'oferir un punt de vista modern en el decorat tradicional que explica la història, prefereixen optar per la simplicitat i els decorats abstractes. I fan decorats que podrien funcionar amb totes les obres. Si no tens decorat o simplement tens un fons negre, pots fer-hi totes les òperes del món. Així que és més aviat la simplicitat i també últimament aquesta moda de la provocació d'alguns directors escènics que volen que es parli d'ells.
Et puis il y a aussi cette mode un petit peu de la provocation qui aujourd'hui est un petit peu dépassée, je trouve, de certains metteurs en scène qui ont envie qu'on parle d'eux et de chercher un petit peu ça. Après, moi, si on fait une démarche, par exemple, qui va vers...
De tota manera, si es dona a tot plegat un enfocament modern i abstracte, però justificat, a mi em sembla bé. Quan mires l'Elisir d'Amore que van fer amb l'Àngela Lió, l'escena estava tota transportada, però va funcionar perfectament perquè hi havia molt bons actors i això em va agradar molt. Estic d'acord en fer aquesta mena de coses, fins i tot quan tens aquestes famoses posades en escena modernes, que en realitat no ho són gens. La modernitat no és allà. Si ens fixem en el cinema, per exemple, actualment hi ha la pel·lícula d'època, no? Però no són abstractes, els decorats són tradicionals, és el disseny i l'estilisme que són actuals i això fa que tot plegat sigui modern.
Estilisé, et ça devient quelque chose de moderne quand on voit Troy avec Brad Pitt. Le film est
Si mirem Troia amb el Brad Pitt, la pel·lícula és completament tradicional, però els pentinats, el vestuari, els colors, fins i tot la manera de filmar són moderns, els sentiments que vehiculen els personatges són moderns, actuals, i és això la modernitat. Els meus germans són pintors i ells diuen una cosa força curiosa. Diuen que si tens un atac a la paret, és només això, un atac, però que si poses un marc al voltant, vet aquí que ja tens art abstracte. És la interpretació que és diferent.
Moi, vous savez, mes frères qui sont peintres et ils me disent quelque chose qui est assez troublant, c'est que si vous avez une tache sur un mur, c'est une tache. Et vous mettez un tableau autour, Et ben ça devient de l'art abstrait.
Oui.
Vous comprenez?
Tout à fait.
Donc voilà, c'est l'interprétation qui est différente.
Alors, excusez-nous.
Discutim la frivolitat, però li vam preguntar a Àngela Gheorghiu si era difícil viure amb un tenor. Ara li faig a vostè la pregunta. És difícil viure amb una soprano?
C'est difficile de vivre avec un soprano?
Non, non, c'est pas difficile du tout, au contraire, pour moi...
Non, non, no és gens difícil, al contrari, per mi és una sort enorme perquè el fet de compartir la mateixa passió ens uneix i, a més, com li dic sovint, tinc la impressió de redescobrir la meva dona cada vegada. Vostè sap que amb els anys es pot instal·lar la rutina a la vida, quan sempre vius en el mateix escenari, però nosaltres tenim l'oportunitat de viure en diferents èpoques, de viatjar a través del temps i tenim la impressió de ser quasi immortals, és increïble.
Le temps, et on a l'impression d'être... presque immortel, donc c'est quand même incroyable. Et puis j'ai la chance d'avoir une sorte de harem personnel.
A més, jo tinc la sort de tenir un harem personal amb una dona que puc redescobrir amb Violeta, Julieta o Aïda. I esclar, això és una gran sort. La segona gran sort és que quan vius amb una persona que no comparteix la teva passió i que no comprèn els problemes que els cantants podem tenir, és encara més difícil. En canvi, una cantant sempre comprendrà si estàs cansat i no tens esma ni per parlar, perquè a ella li passaria el mateix. Així que hi ha una comunió i una entesa perfecta i jo crec que és una sort que no tothom comparteix.
Donc hi ha una sorta de comunió et d'entente perfecte. Et ça, je crois que c'est une chance que peu de gens peuvent se permettre.
Señora Laña, muchísimas gracias por su atención. Esperemos verle en Barcelona muy pronto.
Sí, 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 cómo no.
Adiós, gracias.
Adiós, gracias.
Oh!
Sentíem Nuit d'Ivrès, duet dels Troians d'Héctor Berlioz, amb les veus de la soprano Àngela Giorgiu i del seu marit, el tenor Roberto Alagna, amb qui acabem de conversar.